primer diumenge del temps de Quaresma. La temptació, prescindir de Déu per esdevenir déus. Tal com ens indica la litúrgia, a la celebració de la missa d'aquest primer diumenge del temps quaresmal, llegim la narració evangèlica que Jesús fou tentat pel maligne durant una llarga estada al desert. L'evangelista Sant Marc no especifica quines foren aquestes temptacions, però les coneixem d'altres evangelistes i pel conjunt dels evangelis. De fet, la temptació va ser, és i serà, prescindir de Déu per esdevenir nosaltres els nostres propis déus o tenir-ne d'altres, sigui el jo, siguin altres persones, béns materials, ideologies, objectius, que convertim en el valor absolut. La gran qüestió és descobrir què succeeix quan prescindim del Déu veritable i les coses i persones esdevenen els nostres déus. Som més lliures així? Aquestes persones i coses són causa de veritable realització personal que sempre es construeix amb els altres? Ens asseguren la veritable felicitat que es viu en la profunditat del propi ésser? Fan possible una relació amb els altres amarada de reconeixement de la seva dignitat i amb una actitud de fraternitat? Podríem continuar plantejant interrogants, però són suficients com a mostra. Avui, però, podem caure en una tentació molt subtil: substituir Déu pels anomenats valors. Certament que és molt important descobrir i viure els valors o actituds de la nostra tradició cristiana. Però no podem oblidar el gran valor que és Déu, que els fonamenta, els recorda, els exigeix i alhora ofereix la força de l'esperit per viure'ls. Dit altrament, els valors no salven, ni estimen, ni perdonen, malgrat que siguin del tot necessaris. Escric això perquè fa temps que, escoltant discursos sobre els valors, descobreixo el perill de fer-ne un valor absolut que substitueix el Déu de l'amor, de la vida i del perdó. Cal no rebaixar la proposta cristiana a viure només amb alguns valors, sinó que cal oferir Jesucrist, el Senyor, el Salvador, i ajudar a iniciar una comunicació personal amb ell, perquè sense el Senyor pot arribar un moment que els valors desapareguin o ens trobem sense força per viure'ls. Sense Jesús no hi hauria salvació per aquells als quals la vida impedeix tenir consciència d'un codi ètic i de la necessitat d'uns valors. No he vingut pels justos, sinó pels pecadors, ha recordat Jesús, el Salvador. Sovint penso que la proposta pretesament cristiana que oferim amb tota la bona voluntat té el perill de ser molt més la proposta dels fariseus, que confiaven en les seves bones obres, els valors, que la de Jesús. No som la religió de valors. Som la religió del Déu Trinitat, comunió d'amor, del Déu que s'ha encarnat en la misèria humana, del Déu que en Jesús ha tocat la misèria, del crucificat entre dos lladres, del qui oferia perdó al pobre publicà pecador i no valorava la lloança del fariseu complidor de tot tipus de bones obres. I això tant val per les obres i valors que s'anomenen tradicionals o de dretes, com per les progressistes o d'esquerres. Els valors són necessaris com a resposta. El compromís és necessari, la coherència també, i la moral i la bondat, però que no es converteixin en substitutius de la necessitat d'acollir la salvació, és a dir, el Salvador. No substituïm el Crist per les bones obres, més aviat deixem que l'amor rebut del Crist ens empenyi a les bones obres, a la justícia i a la coherència. Els valors, sí, però fonamentats en Jesucrist, el primer valor, d'aquí la necessària conversió quaresmal. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
I el primer comentari d'aquesta Quaresma del Punt de Vista ens el porta Jordi Callejón, que és delegat de la Pastoral en Joves del Bisbat de Girona. Benvingut, Jordi.
Ben trobat.
Ben trobat. Gràcies per estar amb nosaltres, com sempre, quan vulguis.
Comencem la Quaresma i, per tant, un espai espiritual i de preparació per la gran festa de la Pasqua. I com ho podem viure de manera personal o més actualitzada en els temps que estem vivint. L'Àngel m'ha demanat fer-ho amb un estil jove, és a dir, com un jove cristià d'avui pot viure la Quaresma. Ho faré, però, com amb un decàleg. Primer, fes dejuni de mòbil. Mira que el WhatsApp, el Facebook i el Twitter no et facin perdre el nord. Hi ha missatges importants, però d'altres que te'ls pots estalviar. Fes-ho. 2. Utilitza les noves tecnologies per acostar-te a Déu. S'envien per Quaresma uns WhatsApps al dia amb una pregària. Utilitza-la. 3. Ves a la teva parròquia, prega, i ofereix-te pel que faci falta. La teva comunitat t'espera. 4. No passis de llarg quan vegis un pobre o algú que en necessita. No busquis excuses. Ajuda'ls amb temps. Atura-t'hi. Parla-hi. Potser fa temps que ningú té una conversa amb ells. 5. No passis dels de casa teva. No vius a una pensió ni a un hotel de 3 estrelles. Ajuda'ls de casa teva i fes que hi hagi més pau del que hi ha. 6. Amb els teus amics o amigues no siguis simple. A més de nois o noies, cotxes i discoteques i altres temes, feu coses per a la societat i feu dejuni de converses inútils. 7. Potser les últimes bambes o sudaderes de moda te les pots estalviar. Compra-les, però per què no les dones a algú que no en té? Els que no tenen recursos tenen dret també d'anar de marca, dic jo. 8. Fes el que l'Església ha recomanat durant 2.000 anys. Estigues de menjar compulsivament, fes abstinència, sobretot els divendres. 9. Fes-te un pla d'estudis. Per Quaresma preta amb les assignatures que no les pots ni veure. I 10. Fes dejuni de crítiques i de ferir els altres. Canviaràs de vida ràpidament. Ja veuràs.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Avui volem parlar del bicentenari del naixement de Sant Joan Bosco. Va néixer l'any 1815, se celebren els 200 anys, i volem parlar una mica de la figura d'aquest sant, Sant Joan Bosco, i també del paper dels salesians, dels seguidors de Sant Joan Bosco, a la nostra diòcesi. Tenim amb nosaltres a José Antonio Iguácel, que és rector de la parròquia de Santa Eugènia de Ter i Salesià. Benvingut, pare Iguácel.
Pues gràcies.
Primer, una cosa que sobta, perquè Sant Joan Bosco se'ls diu Salesià, a vostès se'ls diuen Salesià.
Sí.
Per què, si segueixen a Sant Joan Bosco?
Doncs ja fa ser una iniciativa del mateix Don Bosco. Nosaltres sempre li diem Don Bosco, perquè ell va tenir com a patró i com una mica com a model a imitar a Sant Francesc de Sales.
Bé, hem de dir que Sant Francesc de Sales ens cau molt bé perquè és el patró dels periodistes.
Exacte.
Per tant...
Exacte, sí, sí.
Molt bé. Quan va néixer Sant Joan Bosco? És el 1815, però quin mes?
El 16 d'agost.
Val, per tant, encara queden dies per celebrar
ben bé. Sí, per celebrar-ho. Però al llarg de tot l'any intentem fer pues, actes de record i de renovació, que sempre és important per tots els que estem... almenys intentant viure aquest carisma i aquest do.
Ara repassarem una mica els actes que teniu previstos, que vau començar ja el 30 de gener, que és la festa de Don Bosco, i heu tingut també altres actes importants, però sobretot parlem una mica del carisma de Sant Joan Bosco, de Don Bosco. Vostè sempre se'ls relaciona amb escoles, perquè Don Bosco el primer que va fer va ser escoles per nens pobres, no? Tinc entès?
Sí, sí. Don Bosco va començar... Primer, recollim els joves, la joventut que estava pues, pràcticament abandonada en els barris de Torino de la primera, diríamos, moguda industrial d'aquell temps, mogut també en guerres i tal. No va començar en escola, va començar en el que ell deia l'oratori. L'oratori era recollir-los el diumenge, tot el dia, començava a anar en jocs, de moltes maneres, feien catecisme, celebrava l'Eucaristia, continuava ell també en els jocs, si podia, per la tarda, i quan podia, pues les donava també alguna de menjar. I això va ser la primera obra, que ell diu l'obra dels oratoris. Que nosaltres lo continuem, d'alguna manera, als centres juvenils, centres oberts, projectes educatius socials que juntem sempre la part lúdica de jocs i també educativa.
Per això Sant Joan Bosco és el patró dels il·lusionistes i també dels humoristes, eh?
Perquè ell va començar en això.
Sí, sí.
Atraent els nanos, precisament, fer jocs de mans, equilibrista, de jove.
I el carisma en general de Sant Joan Bosco, a part d'aquest, no?, de la mainada, de l'educació amb la mainada...
Partir sempre des de la realitat de la vida. Els nanos són els que són, venen d'on venen, i venen amb totes les dificultats i amb totes les vivències riques en moltes coses, però també en molts condicionaments de la vida les ha donat. Acceptar-los tal com són. I sense preguntar, perquè ell parteix, el mateix que ja lo prenia de Sant Francesc de Sales, de que tothom té... El més fonamental és que tothom és bo. Després, les circumstàncies moltes vegades les han portat. Per tant, acollir-lo des del cor. I acollir-los i dir-los que realment se les estima i que sàpiguen que se les estima. Seria el primer principi fonamental d'acollida.
Aquí, a la diòcesi de Girona, no hi ha escola de salesians, però havíeu tingut un seminari, el seminari salesià, al Pont Major.
Sí. La data és ja des de
1891.
Sí, ja, perquè Don Bosco havia estat un dia aquí a Girona.
Sí, va estar el 6 de maig de 1886.
Exacte.
Ho diem això perquè hi ha una placa a la seu del bisbat de Girona que ho recorda, perquè va dormir a casa
aquí,
Carles.
Aquí, sí. Bueno, pues, i a partir d'aquí ja va haver un grup de gent que va demanar que els salesians fordessin a Girona. I efectivament, bueno, va haver problemes perquè no havia personal, van enviar a Don Hermida ja en 1891.
1891 ja consta una primera fundació aquí a la ciutat de Girona.
Va venir i va llogar-se en un altre salesià al Pedret. I en el 1892 és quan va començar la primera granja escola, que era, pues, agrícola. Sobretot perquè era el que havien demanat els protectors de Girona. Però les circumstàncies, va estar bastants anys fent aquest servei, molt important, però després, en circumstàncies, sobretot després de la guerra, va ser necessari crear també un aspirantat, va passar pel noviciat, per filosofat, i al final, com que era un espai molt més gran, van venir, i jo vaig estudiar, i quasi pràcticament tots els salesians de la meva època hem passat per Girona, de l'aspirantat. Sí, sí.
Per tant, era un seminari col·legi de tota Espanya aquí a Girona.
Exacte.
Però l'any 1980 crec que desapareix, no?
Sí. Com que s'havien acabat ja... ja saps, el seminari era per nens de 10, 12, hasta 16, 17 anys. Van mimar moltíssim les vocacions. I què va passar? Pues que les van traslladar a Mataró, els pocs nens. Tenia un col·legi impressionant com tenim. Bueno, encara està en l'institut que pràcticament conserva totalment les aules, la distribució, tot el que nosaltres teníem en l'aspirantat. I es va plantejar de que els salesians, per fidelitat, considerant a Girona com una ciutat salesiana, que havien de canviar la finalitat, però continua. I en aquell temps, cap al 1975-80, la preocupació era els barris que estaven patint molta immigració amb problemes d'identificació, d'integració. I per això, davant d'aquesta preocupació i en combinació amb el bisbe d'aquest moment, van escollir Santa Eugènia per començar nosaltres allí el servei parroquial.
I vostès allà fan una gran tasca, Santa Eugènia. Expliqui'ns una mica quina és la tasca que fan vostès, Santa Eugènia de Ter, a grans trets, és educar, no? Després dels nens, quan surten de l'escola, vostès els recullen en uns centres i els ensenyen, els hi fan educació... Què fan, exactament?
Mira, bueno, primer la parròquia, que con tot lo que serveix de la parròquia, que ja se saben més o menys, no?
Vostès porten la parròquia de Santa Eugènia.
De Santa Eugènia. Però lo específic nostre també és precisament atendre aquests nanos que per circumstàncies de la vida, sobretot ambient familiar, de migració, de pobresa, moltes vegades de les falta pues suport social, suport de trobada, suport de tantes coses, no? Bueno, aquesta és la tasca principal. Fer un servei perquè ells s'integrin dintre de la societat, malgrat que moltes vegades pues estan en risc de caure en processos diferents i en problemes, pues les ajudem primer en el joc, com sempre, després en repàs, que les ajuda a fer els deures. Normalment també se les ajuda a fer assemblees per grups perquè ells mateixos comuniquen els seus problemes, i després també en un seguiment juntament amb els serveis socials, els pares, la tutoria, per entre tots ajudar aquests nanos, nens i joves, s'integrin, participin i sobretot puguin arribar almenys a integrar-se socialment els uns als altres, malgrat les diferències, perquè nosaltres no les fem.
Són molts els voluntaris, perquè per fer tota aquesta tasca es necessiten voluntaris.
Van començar amb voluntaris, però ara ja tenim contratats, perquè això ara ja és una educació del temps lliure, educació específica, quasi tots són...
Quines ajudes reben, doncs?
De?
Quines ajudes reben per pagar les persones contractades?
Pues mira, bueno...
I quines són aquestes persones contractades?
Pues són quasi tots joves que tenen el títol d'assistents educatius socials.
I les ajudes econòmiques per pagar-los?
Pues mira, demanem. Mira, precisament...
No reben ajuda de l'Ajuntament, de la Generalitat?
Ajuda de l'Ajuntament i de la Generalitat, però no cobren gastos, és deficitari. I lo tenim que assumir pues, pràcticament els salesians, ara en promoure moltes altres accions, perquè el dèficit, sobretot a Girona, és bastant greu, perquè l'Ajuntament ens ajuda a pagar dos aules de centre obert, però en tenim quatre. Ens ajuda a pagar també assistència als joves, però ens paga dos treballadors, però no tot el que dediquen d'hores. I això suposa un dèficit bastant greu. Estem creant una xarxa entre els que treballen, que no només som nosaltres, també hi ha tasques de l'Ajuntament, per educar aquests nois perquè no caiguin en risc social i en malversar les seves vides.
Són 120 nois i noies, no?
Més o menys, sí. Però tenim una llista d'espera de 40. Què passa? Que el número és clausos, no podem acollir a tots els nens. Cada grup són entre 20-24 per grup. I no podem passar perquè es té que atendre molt més personalment als grups i a la persona.
Són nens i nenes de 6 a 16 anys.
A 16, sí.
A 16 anys, sí, sí. I quin ambient hi ha?
Molt bo. Molt bo, molt bo, molt bo. És, si algun dia algú vol passar, també necessitem voluntaris, perquè per el repàs, claro, el seguiment dels nanos no... Home, arriben els educadors, però normalment sempre hi ha alguna dificultat per acompanyar, pues sobretot en l'escriptura, en el català, el català en les deures de matemàtiques, d'aritmètica, de dibuix, pues, i necessitem voluntaris també que els acompanyen.
Pare Iguace, la part de tota aquesta tasca que feu a Santa Eugènia de Ter, també en feu en altres llocs, no?, a la ciutat de Girona. Quins són?
Pràcticament el que ens demana la diòcesi. Per exemple, hi ha el pare Antoni, que es dedica fonamentalment al servei a l'Hospital de Santa Caterina. Visita els malalts, ell està pràcticament a dedicació, sempre que s'ho demanen, però sempre, cada dia, hi va. Després també ajuda el padre Francesc a les eucaristies de Sant Narcís i Sant Salvador. I de vegades ens demanen en algun poble per alguna situació, pues també hi assistim i ajudem.
A l'estació també teniu alguna cosa?
Sí, però és ja conjuntament a l'Ajuntament per promocionar joves que busquen feina, on es poden dirigir, escoltar les seves dificultats i almenys per on poden derivar-les a prendre un ofici o si hi ha algun curset. Tot això és una tasca que es va iniciar fa 2 anys, però està funcionant bastant bé aquest any.
El Pont Major, tot el que era l'edifici dels Salesians, ara una part és l'institut, no?
Gran part, pràcticament la majoria.
Tot allà. I només queda l'església, que vosaltres en dieu el santuari de Maria Auxiliadora. Allà hi celebreu missa, també.
Celebrem una vegada al mes, però el rector de Pont pràcticament celebra tots els diumenges.
Tots els diumenges.
I sobretot quan té enterraments, perquè, claro, l'església...
I un cop al mes?
Es reuneix els antics alumnes salesians dels que havien tingut a l'escola i gent que ha vingut, pues, ens reuneixen allà, fan una conferència, fan la missa i continuen també, pues, una mica el suport i diríem el carisma de vivència de lo que han recollit els salesians en les escoles.
També hem de dir als nostres amics oïdors que anirem informant dels actes que es fagin arreu de la diòcesi de Girona sobre aquest bicentenari del naixement de Don Bosco, que a la diòcesi de Girona també ho estem celebrant. Doncs, pare José Antonio Iguace, el rector de la parròquia de Santa Eugènia de Ter, salesià, gràcies per haver estat amb nosaltres i felicitats per aquest bicentenari del naixement del seu fundador.
Pues moltes gràcies a vosaltres, perquè és un plaer poder-lo també manifestar davant de tots perquè ho coneguin.
Molt gràcies. Bé, gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Amics i amigues, aquest passat dimecres va començar ja la Quaresma, dimecres de cendra. Us recomanem el calendari de Quaresma, si és que no el teniu. El podeu comprar per 2,50 € a la vostra parròquia o també a la llibreria diocesana Casa Carles, a la plaça del Vi de Girona. Cada dia, a través d'aquest calendari de Quaresma, coneixereu reflexions i també el santoral del dia i altres coses que us poden ajudar a passar durant tots aquests dies de Quaresma. El calendari de Quaresma, recordeu, el podeu comprar per 2,50 € a la vostra parròquia o també a la llibreria diocesana Casa Carles. Anem a fer un repàs a la nostra agenda d'activitats. Aquest diumenge, dia 22, Via Crucis a les Creus, a Girona. A 4:45 de la tarda, des de la plaça dels Apòstols. Abans, a 4:45, surt des del Pont de Pedra un carrilet. En cas de mal temps, es fa a la Basílica de Sant Fèlix de Girona. Aquest proper dilluns, dia 23, conferència d'Antoni Puigbert, escriptor i periodista d'opinió. Uns desafiaments del món actual, organitzada per la parròquia del Mercadal. A les 8 del vespre, al carrer Santa Clara, 11 de Girona. També aquest dilluns, dia 23, introducció al curs Alfa, que ha organitzat el Centre Cristià dels Universitaris. A les 9 del vespre, al casal Bisbe Cartanyà. Dimarts que ve, dia 24, pregària vocacional a les 7 de la tarda a la parròquia del Mercadal de Girona. També dimarts que ve, dia 24, a 7:45 del vespre a la Casa de Cultura, presentació del llibre del 75è aniversari dels Manaies de Girona. Serà càrrec de Narcís Reixac, president de la confraria de Jesús Crucificat, els Manaies de Girona, i de Josep Víctor Gall, un dels coordinadors del llibre. I també col·laborador de la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona. Dijous que ve, dia 26, jornada de formació de vida creixent a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius, des de 11:15 del matí. Hi haurà la conferència En temps durs, amics forts de Déu, a càrrec d'Agustí Borrell, provincial dels Carmelites Descalços, a 12:15, missa presidida pel nostre bisbe Francesc. També el pròxim dijous, dia 26, curs de l'arquitectura i l'art del sagrat, iconografia per entendre i gaudir de l'art religiós, a càrrec de mossèn Martirià Brugada, que és geògraf i iconògraf, i també rector, d'entre altres, de les parròquies d'Anglès i de Bonmatí. Serà a l'aula B2 de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Organitza el SAFOR, que és el Servei d'Assistència i Formació Religiosa, amb la col·laboració de la Universitat de Girona. Seguim amb més activitats. El pròxim dijous també, conferència de mossèn Joan Planelles, titulada El llegat del Beat Pau VI i el Papa Francesc, a les 9 del vespre als locals de la parròquia de Santa Maria dels Torers de Banyoles. Divendres que ve, dia 27, conferència d'Antoni Bantué, teòleg i professor de la Universitat Catòlica de Xile. Aquesta conferència portarà per nom La proposta de l'Evangeli avui. Organitza la parròquia del Mercadal a les 8 del vespre al carrer Santa Clara 11 de Girona. I també divendres que ve, dia 27, el divendres de la setmana que ve, ultreia comarcal a la parròquia de Cors dels Cursets de Cristiandat a partir de 9:15 de la nit.
Contra el treball infantil, escoles i mestres. Contra la falta d'aigua potable, pous i fonts. Contra la fam i l'exclusió, justícia i solidaritat. Contra la pobresa, mans unides. T'hi apuntes? Fes-te'n soci en el 902 40 0707 o a mansunides.org.
Anem tot seguit a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 22 de febrer, primer diumenge de Quaresma. Durant tot aquest temps de Quaresma, nou col·laborador aquí amb nosaltres, a Església Viva, que és mossèn Àngel Caldes, habitual col·laborador del nostre programa des de fa ja una colla d'anys. Gràcies, mossèn Àngel, que on sempre està disposat.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Sempre que el cridem.
Sí.
Mossèn Àngel Caldes és capellà de la residència de les Betes de Sal. Quan vulgui, mossèn Àngel.
Doncs comencem. Aquest diumenge és Jesús empès al desert per l'Esprit. L'Esprit empeny Jesús cap al desert. La tasca que havia de fer, havia de començar, era immensa. És enorme, l'evangelització i la conversió del món. La teva i la meva. El silenci del desert s'omple de la voluntat del Pare. El silenci de Jesús s'omple infinitament de l'amor que l'ha dut a encarnar-se. La tempesta de sorra el farà lliurar-se dels atractius que pretenen oferir retalls de felicitat. La decisió de lluitar contra la temptació no té marxa enrere. Jesús, en aquesta Quaresma, ens indica el camí. El saber fer callar les veus purament humanes, el bolcar-nos en una pregària massissa, humil, perseverant i esperar cada dia el miracle de tornar-nos a convertir. Que la veja ens hi ajudi.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.
Ràdio Estel, Girona 103.4.
A continuació, us oferim la pregària de completes cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre, Senyor.